Continguts en xarxa.
Yes, well, first you got the new look, as you say, and that was a kind of reaction of a retro everything, back to romance, back to corsets and skirts and so on, which was just a sort of flash. And then one started to get this independent, outgoing, very young, very alive look that came in the 60s.
You talk about the 60s.
And very anticipated the 60s. Yeah. And same thing happened before the 70s. One got the uniform of denim. One got this heavyweight political despondency, and then sure enough it had all arrived. And going into the 80s, we got a renewal of this liveliness and originality and outgoingness and healthiness in the clothes, just not just the food, you know, tracksuits, and the whole thing started to express the mood that was going to come.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara escoltàvem en una entrevista del programa Talking Personally, parlant personalment de la cadena televisiva Temps l'any 1985, era la veu de la dissenyadora anglesa Mary Quant, que ens ha deixat recentment. Concretament, va morir el 13 d'abril passat, a l'edat de 93 anys. Havia nascut el 1930 i de jove no se sentia a gust amb els dissenys, diguem-ne, massa ortodoxos i poc pràctics que vestien el cos de la dona en aquella època. Això la va estimular a crear la seva pròpia línia de roba, una línia que no fos seriosa i conservadora, sinó que fos trencadora, desacomplexada, que empenyés les dones a la desinhibició i que alliberés les seves cames, fins aleshores sempre tapades. Quan tenia 25 anys, es va posar a treballar sobre el tema, va obrir una botiga al número 138 de King's Road, a Londres, i molt ràpidament aquell carrer es va convertir en una zona de moda, com ho va ser igualment Carnaby Street, on Mary Quant també hi va obrir una boutique. En aquests llocs hi compraven roba totes les grans figures del pop, de la música pop, Londres estava de moda, i moltes pel·lícules dels anys 60 van recollir aquella atmosfera i aquell ambient, com ara, per exemple, veure la pel·lícula El Nac, i com aconseguir-lo, de Richard Lester, el director d'algunes pel·lícules dels Beatles, i on hi havia en aquesta pel·lícula unes debutants que després, al cap dels anys, serien grans figures, com Jacqueline Bisset, Charlotte Rampling i Jane Birkin. Una altra pel·lícula de l'època va ser Blow Up, de Michelangelo Antonioni, on també hi apareixia Jane Birkin. Una altra, Darling, per exemple, amb Julie Christie, o Alfie, amb Michael Caine. La minifaldilla va triomfar entre les noies londinenques i d'allà ràpidament es va estendre per Europa. Mary Quant tenia unes conviccions en aquest tema molt sòlides. S'hi havia llançat de ple, va arriscar tot el que tenia, els diners, i va guanyar, finalment va guanyar. El seu nom es va fer tan famós i tan influent que també la van cridar perquè dissenyés el vestuari de les actrius principals d'algunes pel·lícules britàniques de la dècada dels anys 60. Fins i tot hi ha hagut músics que li han dedicat una cançó. Aquest és el cas del compositor i cantant francès Laurent Voulzy, que va compondre una cançó que es diu Mary Quant i que resumidament explica que quan ell era jove, al lloc de França on vivia, els joves s'avorrien molt. Allò no era Hollywood, diu la lletra. No tenien Brigitte Bardot ni Natalie Wood. Però un dia Mary Quant va fer una gran carnisseria. Va tallar les faldilles, va fer les noies més sàvies i amb els seus vestits curts va sacsejar la terra. La meva vida va canviar gràcies a una costurera, Mary Quant.
Oh yeah, c'est mon histoire que je chante. Oh yeah, oh yeah. En ce temps-là, je n'avais jamais cassé de guitare encore, jamais volé de
disque au drugstore. La maison des jeunes, c'était pas Hollywood. On n'avait pas Bardot, pas Nathalie Wood. On jouait telle star à nos nuches platoniques qui nous envoyaient des baisers romantiques. C'était à chavirer à cause d'une couturière.
Et ce minimum
a changé ma vie.
J'aime un maximum
ce mini
Marie Coin. Marie Coin, qu'as-tu fait de moi? Dis-moi.
El cantant francès Laurent Voulzy va dedicar aquesta cançó a Mary Quant l'any 2001, quan ella tenia 71 anys. Sobre el fet que la idea original de la minifaldilla fos exclusiva de Mary Quant, hi va haver molta polèmica anys enrere, perquè també la reivindicaven altres dissenyadors, com el també britànic John Bates, que en els anys 60 vestia l'actriu Diana Rigg a la famosa sèrie de, televisió Els Venjadors, i també vestia Maggie Smith a la pel·lícula California Suite. Un altre dissenyador que reivindicava aquesta idea era el francès André Courreges, que el 1972 va dissenyar els uniformes oficials dels Jocs Olímpics de Múnich. Però, en fi, és evident que més enllà de qui tingués la idea inicial, la gran impulsora de la minifaldilla va ser Mary Quant. A les noies els encantava poder lluir les cames, els nois anaven de corcoll i les minis doncs, van començar a ser cada cop més minis. Mary Quant era una fan del cotxe mini, produït per la British Motor Company, el cotxe més popular del Regne Unit, i ella va fer una associació entre la minifaldilla i el cotxe mini per mitjà d'imatges publicitàries en què es veia les moltes noies que hi cabien dintre del cotxe, malgrat ser un cotxe petit, i totes amb minifaldilla, com a símbol de dona independent. Es volia transmetre una idea de modernitat entre la dona moderna i el vehicle modern com a dues coses valuoses pel fet de ser molt pràctiques. La minifaldilla alliberava les cames i el mini alliberava l'espai perquè hi cabia tot arreu. El mini continua sent avui dia un cotxe molt, molt valorat, molt britànic, que desperta molta simpatia a tot arreu. De fet, l'any 1969 es va fer una pel·lícula molt divertida sobre un atracament titulada Un treball a Itàlia, interpretada per Michael Caine i Noel Coward. Va ser l'última pel·lícula, per cert, de Noel Coward, en la qual el mini era el gran protagonista de la pel·lícula, amb els lladres a dins burlant la policia perquè es ficaven per tot arreu pels llocs més inversemblants. Les escenes de persecució d'aquesta pel·lícula són realment magistrals. Està rodada a Itàlia. Pel que fa a Mary Quant, aquest complement o aquesta concordança entre la dona moderna, independent, a gust amb el seu cos i encantada de lluir-lo, i el cotxe mini, es va estendre després a unes mitges per abrigar les cames a l'hivern amb colors vius que arribaven només fins a sota de les natges. És a dir, es tractava que a l'hivern no haguessin de prescindir de la minifaldilla per la raó del fred, sinó que poguessin portar minifaldilla abrigant les cames. Totes aquestes robes i tota la influència cultural que van desencadenar des de llocs icònics com Carnaby Street i King's Road es va escampar per tot arreu, i a Catalunya, a Barcelona concretament, va tenir una rèplica al carrer Tuset, on s'hi va instal·lar en ple franquisme tot un seguit de botigues i bars on hi anava la gent jove, el món intel·lectual, els famosos i les actrius més icòniques del moviment de l'Escola de Barcelona, el moviment cinematogràfic, com Teresa Gimpera, Romy o Serena Bergano, i també hi anaven molts directors. El carrer Tuset va agafar tanta volada, tanta, que va passar a dir-se extraoficialment Tuset Street. La idea va ser del fotògraf Oriol Maspons. I l'any 1968 se'n va fer una pel·lícula dirigida per Jordi Grau amb guió de Rafael Azcona, protagonitzada per Sara Montiel, que cantava moltíssim en una pel·lícula com aquella. Quan dic cantava, ja m'enteneu. També hi apareixien Teresa Gimpera, Emma Cohen, Patrick Boixó, Adrià Gual, el crític Jaume Piques i els directors Jacinta Esteve i Luis García Berlanga. Tuset Street, no la pel·lícula, sinó el carrer, era un símbol de la Barcelona moderna, sofisticada i contestatària. Allà hi havia la Cova del Drac, la botiga Renoma, de roba Pret-a-Porter, el bar Anahuac, el Flash Flash, també hi tenia una seu a l'Escola de Barcelona. També se'n va fer una samarreta dissenyada per Alexandre Cirici Pellicer. I, en fi, ja veiem que la influència de Mary Quant va ser molt, molt, molt poderosa. Pensem que Carnaby Street va esdevenir un símbol internacional de Londres en la mateixa mesura que els autobusos de dos pisos i les cabines telefòniques. L'any 1966 es va fer una pel·lícula titulada Georgie Girl, que a l'estat espanyol va tenir el títol ridícul de La soltera retozona, protagonitzada per James Mason, Alan Bates, Lynn Redgrave i Charlotte Rampling, sobre una noia, que és la Lynn Redgrave, poc afavorida físicament i sense èxit amb els homes, que rep l'oferiment d'un home, que és en James Mason, 34 anys més gran que ella, perquè sigui la seva amant, li ofereix que sigui la seva amant. Ella no diu que no, i ho medita, però mentre ho medita, resulta que s'enamora del xicot de la seva companya d'habitació, que és la Charlotte Rampling, que és la noia més moderna i que vesteix d'una altra manera. Ella, a més, canvia molt de xicot. A la banda sonora s'hi va incloure com a tema principal aquesta cançó dels Seekers amb el mateix nom del film, Georgie Girl.
Hey there, Georgie Girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie Girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. A reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be.
Georgie Girl, el tema principal de la pel·lícula del mateix títol, cantat pels Seekers, un grup australià format per tres homes i una dona. Ja veiem que la cançó tenia aquella atmosfera de les cançons fresques dels anys 60. Tant Lynn Redgrave, germana de Vanessa Redgrave, com James Mason van estar nominats a l'Oscar pel seu treball en aquest film. I Mary Quant va dissenyar el vestuari de Charlotte Rampling. Com hem dit al començament, Mary Quant va dissenyar diversos vestuaris cinematogràfics per a les actrius protagonistes. Ella normalment no vestia tots els personatges, només algun en concret, perquè ella no era pròpiament dissenyadora de cinema. De manera que la contractaven perquè vestís un personatge i prou. La resta dels personatges de la pel·lícula no. El seu primer treball en aquest terreny, quan tenia 33 anys, va ser per a la pel·lícula La mansió encantada, de Robert Wise. Un bon director, Robert Wise, i també una molt bona pel·lícula de parapsicologia, interpretada per Julie Harris, Richard Johnson i Russ Tamblyn, i també Claire Bloom. Precisament, Mary Quant va dissenyar el vestuari de Claire Bloom. Un altre film on apareixia roba seva va ser el Live It Up, Viure la vida, amb David Hemmings. Un altre també va ser The Wild Affair, L'afer salvatge, on va vestir l'actriu britànico-xinesa Nancy Quan, que s'havia fet famosa per la pel·lícula El món de Susie Wong, al costat de William Holden. I el 1967 va vestir Audrey Hepburn a Dos a la carretera, una pel·lícula meravellosa i despietadament àcida i real sobre el món de la parella. El guió era de l'escriptor Frederic Raphael i la va dirigir el gran Stanley Donen. També hi apareixia en un petitíssim paper Jacqueline Bisset, que llavors més o menys començava. La parella d'Audrey Hepburn en el film era Albert Finney, que era un actor de moda en aquell moment, un actor britànic de moda. Dos a la carretera és un film encantador, recomanat a tots aquells que no l'heu vist. És un film que tots els amants del cinema estimem. De manera que serà amb el tema principal de la seva banda sonora que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut a Roc Casas, a les Vies de So, i que hem dedicat a la dissenyadora Mary Quant amb motiu de la seva mort recent, el 13 d'abril passat, a l'edat de 93 anys. Aquesta és la nostàlgica música que Henry Mancini va compondre per a Dos a la carretera, on Audrey Hepburn apareixia vestida per Mary Quant.
En xarxa.